11:41, gairebé 42 del matí. Saludem a la psicòloga Gisela Llobet, habitual dels dimarts, amb nosaltres aquí a l'estudi. Bon dia, Gisela.
Bon dia.
Bon dia també, Alba.
Molt bon dia.
Avui
a tothom.
No hem tingut xarxes al final de la primera hora.
No, escolta, m'heu de
patir. Una cosa i l'altra, no hi havia temps. Avui treballarem, Gisela, com ens podem construir una bona autoestima i com detectar quan podem tenir l'autoestima poc calibrada o directament baixa.
Exacte, sí, sí.
Que no sé si és molt preocupant tenir-la baixa del tot.
Home, què passa? Que clar, si tens l'autoestima baixa, ens repercuteix en qualsevol cosa que haguem d'afrontar a la vida, tant laboralment, com familiarment, com temes de parella. Llavors sempre les coses trontollen i no acaben d'anar i de funcionar correctament, no? I moltes d'aquestes vegades és perquè, tot i que hi ha persones que dius, ostres, però si aquesta persona a nivell laboral doncs funciona superbé i pren decisions i és capaç d'afrontar qualsevol tema complicat, ens trobem que sobretot en la part emocional, tot el que és afrontament emocional té molt a veure amb tenir una autoestima o poc calibrada o sobretot baixa, no? Autoestimes fluixetes, amb poca valoració de si mateixos, no?
Digues.
No, que deia que una de les coses que hauríem de saber diferenciar moltes vegades, perquè parlem de l'autoestima de forma general, seria la diferència el que seria entre autoconcepte i autoestima. L'autoconcepte seria més que res allò de que com ens veiem a nosaltres mateixos, val? Llavors hi ha molta gent que a nivell objectiu, doncs mira, jo sóc morena, tinc el cabell llarg, o sóc alt, o tinc una constitució normal, no? I això, doncs ho tenen clar, no? I tenen un autoconcepte que està ben equilibrat, però llavors, tot el que és bo d'aquest autoconcepte no saben valorar-s'ho. I hi ha molta gent que pot tenir un autoconcepte bé i correcte, però en canvi una autoestima baixa o poc calibrada, no? I justament és per això, per la valoració que en fem d'aquest autoconcepte, no? Moltes vegades.
És a dir, autoestima i autoconcepte.
Sí, serien les dues coses, no?, que tenen a veure amb la nostra imatge interna, no? Llavors, sí que l'autoconcepte és el que dèiem abans, que moltes vegades podem tenir un autoconcepte molt correcte de nosaltres mateixos, ser molt objectius en com som, però, per un altre cantó, no valorem, no?, les coses positives que sí que tenim, no?
Clar, perquè ser objectiu no vol dir ser positiu.
No, no, exacte. El que passa és que, fixa't que, diguéssim, l'autoconcepte sí que entraria una miqueta en aquesta part més objectiva, més racional de veure les coses tal com són, però l'autoestima entra més en la valoració, per tant, és algo més emocional, algo més personal, algo que entra més en l'opinió, diguéssim, no? Llavors, aquesta part és la que normalment la gent tendeix a tenir més resegada. Més que res perquè, fixa't que en la societat també ens passa moltes vegades, que això és molt curiós, i jo penso que això és en detriment de l'autoestima també dels nens, això. Els ensenyem des de petits a que s'ha de ser molt humil. L'humilitat està molt bé, val? Però clar, també hem de saber valorar les coses que tenim bones. I moltes vegades no ho fem. És a dir, per ser modestament correctes, no?, per dir-ho d'alguna manera, doncs tenim tendència de... Tu preguntes a algú, escolta, doncs digue'm punts forts teus. Bueno, crec que m'han dit que sóc, saps?
Però fa vergonya.
Sí, i sobretot per
costa.
Això, perquè socialment hi ha aquest estigma de que si dius exactament, ostres, però jo tinc uns ulls guapos, grans, macos, no sé, captivadors, per exemple, doncs... ets un fantasma, no?
Sí, no? Sembla, o no tens àvia, o mira
exacte.
Quines floretes. Sí,
llavors aquestes coses moltes vegades, clar, fan, diguéssim, fan petjada, no?, en la nostra autoestima, i hauríem de saber valorar les coses doncs, tal qual són, vull dir, sense passar-nos, no?, que llavors sí que entraríem en un narcisisme, però tampoc sent tan humils, que al final el que fa és perjudicar-nos a nosaltres mateixos, no?
I aquesta valoració de l'autoestima és només la que ens fem nosaltres o també hi té molta influència al nostre entorn?
Què passa quan tenim una autoestima que és baixa? És a dir, que nosaltres no li donem molta valoració, que busquem la valoració externa. Llavors aquí sí que el que deies tu, no? que realment té molta influència el que ens diguin els altres, però és perquè nosaltres no tenim una construcció bona de la nostra autoestima.
Necessitem doncs el suport dels altres.
Exacte. I llavors aquí és on es creen totes aquestes, diguéssim, aquests fantasmes que són la dependència emocional, un afrontament emocional negatiu, l'evitació de moltes situacions problema a nivell emocional. Per què? Doncs perquè depenem molt de que l'altre o les altres persones no ens diguin si això és positiu en nosaltres o no. Però nosaltres no tenim un criteri nostre. L'autoestima es basa en el nostre criteri, en la valoració de nosaltres mateixos, però sense tenir en compte la part externa, no?
I com detectem que hi ha alguna cosa que no funciona i que nosaltres no tenim una bona autoestima? I sense una bona autoestima, tot això acaben sent petits problemes, perquè ens fem petits, 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 i les coses es fan grosses al nostre costat.
Sí. Jo penso que un dels desitjos més bons que li podem dir als nostres oients perquè el facin és que facin una llista de les coses positives que tinguin i de les coses que ells creuen que tinguin negatives. I que mesurin la quantitat de coses que posen, no? I de la manera que les posen, també.
És a dir, llista de virtuts, llista de defectes.
Una balança.
Sí, sí. Perquè moltes vegades el llenguatge és pervers, no? I llavors, doncs, tenim tendència a dir, bueno, jo crec que, no? O a mi m'han dit que jo tinc, o, saps? Llavors, aquest llenguatge que fem servir és perquè nosaltres no tenim clar que tenim uns ulls grans i macos, o que tenim una alçada d'una manera determinada, no? I clar, si tu fas aquesta llista, te n'adonaràs compte també d'això, de si tens una valoració equivalent, no?, entre les virtuts que pots tenir i els defectes, i si aquesta llista de virtuts és molt curta, o a lo millor moltes de les coses que poses són perquè t'han dit, però tu no les valores. Això també és una cosa a tenir en compte, no?
Que pot ser que realment sigui curta la llista de virtuts d'alguna persona?
És poc probable. A veure, és poc probable en el sentit de que hauria de ser equivalent, diguéssim, la llista de virtuts amb la llista de defectes.
Haurien de ser igual de bons en algunes coses que de dolents, no?
Bueno, és que jo crec que moltes vegades els defectes els veiem superràpid. Però és a dir, jo sé que sóc dolenta en això, i sé que això no ho faig bé, o sé que això he de millorar. O sigui, les coses que hem de millorar les tenim claríssimes. Ara, les coses que fem bé i que les podem potenciar més és el que ens costa més. Però això ve des de petits.
És que parlaves de la societat, i és que sí que és cert que moltes vegades ens diuen en què ens equivoquem i en què fem malament, però no ens diuen quan les coses ens surten bé i quan les fem ben fetes. O no tothom.
No, és que això és...
Tant a la feina com a nivell personal, no?
Exacte. Això és el quid de la qüestió. Fins i tot hi ha... Tu deies que és innata. No és una qüestió de ser innat, eh? És una qüestió d'aprenentatge a nivell social. Fixa't que tu, per exemple, els nens en seguida, si hi ha una cosa que no fa bé, la corregeixes. Però a l'hora de potenciar les coses que aquell nano... Doncs,
hi ha més càstig que premi.
Sí, però sobretot potenciar coses que aquest nano despunta en algun moment donat. O donar-li, per exemple, hi ha una cosa molt bàsica que jo parlo amb moltes mares. Hi ha una etapa perfecta i meravellosa on les mares sempre estem esgotades i cansades i de tot, val? Que és quan els nens pregunten el per què de tot. Aquesta etapa és meravellosa.
Però genial, aquesta curiositat.
Sí, sí, però nosaltres la castrem moltes vegades. Per què? Pues perquè, clar, tenir una persona que et pregunta per tot, per què, mama, això, per què, això, per què, això, per què, això, per què, és com, no puc més, ara estic comprant, estic al súper, ara estic fent això, prou, saps? I llavors, inconscientment ho castrem, perquè acabes dient, o perquè sí, o ara no toca, o ja t'ho explicaré més tard, o quan siguis gran ja ho entendràs, entens? Tenim aquest punt, no? I moltes vegades hauríem de fer una mica d'exercici, no? I en aquesta etapa tan xula de per què, doncs fer-los, perquè aquí és on entra la seva curiositat, on pots potenciar moltes coses dels nanos, sobretot el tema de la creativitat, el tema de la curiositat, i això va en conjunt també amb com ells valoraran després, es valoraran a si mateixos, no?
Per tant, una persona que l'han ajudat a potenciar-ho, que ho ha après, o que pel que sigui té clar que té una llista de virtuts àmplia, gaudirà d'una millor autoestima?
A veure, el fet de tenir... O sigui, matitzem l'exercici aquest, eh? O sigui, és a dir, sí que és veritat que el que ens interessa d'aquesta llista és que el que tu posis allà, tu tinguis clar que no et ve per una referència externa, sinó que tu també ho valores de tu mateix.
Que tu n'ets conscient que allò forma part de tu i de la teva veritat.
Exacte, i que és algo objectiu, és a dir, que no és només que t'ho hagi dit la mama perquè t'estima molt, tens que dir-te, sinó que realment doncs, és un dels teus...
De les teves característiques.
Això és clar, ha de ser físic. Intern. Ha de venir d'un mateix.
Sí, exacte.
I un cop fem la balança, això és un exercici per ajudar a construir una millor autoestima.
Sí, i que tenim moltes virtuts que moltes vegades no ens hem plantejat ni que les tinguem. Entens?
O ni que són virtuts, potser.
Exacte.
No? Potser
exacte.
El que són virtuts ho adoptem com una cosa normal.
O com un defecte, a vegades, perquè li donem la volta. Jo tenia, en una de les, d'una sessió d'una nena adolescent, vam fer un exercici sobre coses que ella, bueno, creia que tenia a nivell de característiques, podien ser bones o dolentes, i una de les coses que em va dir és que tenia molta capacitat de mentir, de manipular. I ell ho veia com un defecte. Dic, ostres, dic, és que, clar, és un defecte perquè tu ho envies cap al defecte, perquè tu utilitzes
si aquesta
virtut teva, no?, per un interès personal, doncs no sé, amb les amistats, amb la mare, amb el pare, amb el que sigui. Però és que, realment, ser capaç de mentir i manipular no deixa de ser algo...
De persuadir, podríem dir que era més bonic.
Exacte, ets una persona persuasiva, ets una persona que a nivell de comunicació segurament ets molt bona, reconduïm-ho cap a la part positiva, val? I fes-ho servir, diguéssim, en el context positiu que toca. I llavors, no, torna a ser una virtut, no un defecte, no?
Sí, i afecta on tu has crescut, per exemple... Es reflecteix a la teva autoestima? Si tu has crescut amb uns pares que no tenen una bona autoestima, pot ser que es vegi reflectit en el teu caràcter i en la teva autoestima?
Sí, sí. Sí que és veritat que, clar, tenim, diguéssim, som molt plàstics, no? Vivim moltes experiències, després quan sortim de casa doncs, ens passen moltes coses, madurem, etcètera, etcètera, i llavors podem reconstruir-nos a nosaltres mateixos tantes vegades com vulguem, no? I això és molt positiu. Però sí que és cert que moltes vegades en un ambient o en una educació on hi ha una autoexigència molt gran o una exigència molt gran per part dels pares, és el que tu dius, reflexa sempre els errors, no? I llavors la part de les coses positives queden com una mica relegades, no? I això va en detraïment, evidentment, de l'autoestima. I una altra cosa molt important també que va en detraïment de l'autoestima i que en parlem molt també és la seguretat, no? Com podem potenciar aquesta seguretat? Doncs deixant que el nen s'equivoqui i deixant que el nen rectifiqui després, no? I moltes vegades els pares... o molt exigents, o pares molt protectors, no? El que passa és que tenen aquesta por de que el nen, no?, al final doncs, es faci mal, o es caigui, o el que sigui. A vegades els hem de deixar una miqueta, tu allà, diguéssim, a la retaguàrdia, si vols, però els hem de deixar una miqueta que també doncs, es caiguin, s'aixequin i es frustrin, no? Perquè això és el que els ajuda després a aprendre i a madurar.
Ens hem d'equivocar per aixecar-nos i l'autoestima també en sortirà més forta.
Sí,
de tots perquè, aquests aprenentatges.
Exacte, perquè de fet autoestima i seguretat, no, com van com molt lligades, el sentir-se segur de si mateix és quan tu ja has après que ets capaç d'equivocar-te i ets capaç d'aixecar-te. Quan tu no t'equivoques mai o no t'han permès equivocar-te mai, clar, l'error o el fracàs es veu com algo amb
seria
molta
la frustració
por,
també, no?
Amb molta por, no?
Tindríem un nivell de tolerància més baix.
Exacte, sí. Aquests nens que tenen... Hi ha una part innata en la tolerància també a la frustració, no? Hi ha nens que ja, per una qüestió de personalitat, tenen més intolerància a la frustració, li costa més acceptar els errors, val? Però, bueno, evidentment, si això no es treballa, doncs encara es fomenta més, no?
Quin paper juguen les emocions en l'autoestima?
La gestió de les emocions és, ho engloba tot, afrontament, autoestima, presa de decisions, la qualitat de vida que puguis tenir, vull dir, realment és curiós però ens ho abarca absolutament tot. I és el que menys treballem i el que menys tenim en compte, no?
Clar, i és que ahir escoltava una entrevista, on parlaven dels psicòlegs esportius, en el món en aquest cas del motor.
Imagina't, I en el motor i en qualsevol...
I que és una qüestió relativament nova, però vaja, que Alain Prost, per exemple, la Fórmula 1 ja el va tenir quan va començar a tenir aquella disputa amb el seu màxim rival. I és una figura que apareix i que molts esportistes tenen i també, com dèiem, gent del motor. I aquí, per exemple, ara, a la memòria, l'últim guanyador de motociclisme català, Tito Rabat, aquest passat cap de setmana,
sí.
Això s'ha fet públic, ell dedica aquesta victòria a la seva mare, morta fa 2 anys, I ell és una persona que treballa amb psicòloga esportiva per gestionar totes aquestes emocions.
Exacte. És que, de fet, és que tot el que fem implica emoció. O sigui, nosaltres, l'emoció forma part de nosaltres, és una part molt important. I a part és una part molt important inconscient. O sigui, difícil més de controlar. Igual que el pensament és algo conscient i el podem controlar, més les emocions no. I per tant, hem d'aprendre a gestionar-les i aprendre, i sobretot a conèixer nosaltres mateixos com reaccionem en segons quins moments, no? I saber, per exemple, en l'exemple que em tu em posaves, sobretot amb els psicòlegs aquests esportius, clar, és que quan tu t'estàs jugant a 200 km per hora, que una persona t'adelanti o no, en aquell moment tu pots, diguéssim, tenir el cap calent, que se'n diu, no? Que seria quan et prima l'emoció, i en comptes de quedar segon directament, que la cursa se'n vagi en orris, o pots tenir el cap una mica més fred, que és a dir, que seria aquesta gestió de les emocions, i pots quedar primer o segon, però com a mínim la cursa no se'n va en orris, no? O sigui que realment el fet de no poder gestionar aquestes emocions et pot, bueno, et pot donar en que tinguis una feina o no la tinguis, en que tinguis una parella d'una manera determinada o no la tinguis. Llavors, clar, la nostra autoestima també, perquè això no forma, és un pas més d'aprenentatge. És a dir, si tu no gestiones bé les teves emocions i tens diversos fracassos per culpa d'això, no? Què passa? Que llavors l'aprenentatge és negatiu. No? Ara fa poc estava fent una selecció de personal també, i una de les persones que li vam donar l'oportunitat de fer l'entrevista, perquè jo, a part de... hi havia una actitud no molt bona, però hi havia alguna cosa que jo deia, ostres, aquesta persona... ja, o sigui, és així per alguna cosa, no és així.
Amaga alguna cosa, almenys, bueno, no és alguna, que l'amagui, però...
Hi ha alguna cosa que jo crec
però
que...
Però tu vas notar.
Sí, bueno, no sé, hi ha alguna cosa que dic, ostres, aquesta persona jo crec que pot donar molt més del que està donant, i aquesta actitud no és ben bé la real, no? Era com una curassa, no?, el que feia servir. I realment vam fer l'entrevista, i llavors, clar, ens vam adonar que aquesta persona a nivell de la vida havia tingut uns aprenentatges molt durs. Vull dir, en 24 anys s'havia quedat sense família, vull dir, havia tingut uns aprenentatges molt durs durant la vida. I això també fa que si no saps gestionar, si no tens un bon recolzament social, si no t'ajuden a com gestionar les teves emocions i no tens un treball previ després de tots aquests aconteixements vitals tan, tan dolents... clar, et converteixes en una persona totalment diferent, no?
Al final tot hi fa, el voltant nostre...
Som una connexió constant nosaltres, sí.
Gisela, la Gisela Llobet, psicòloga, no esportiva, sinó psicòloga a tots els àmbits, Gisela. Ens tornem a veure la setmana que ve. Parlarem de les noves vies comunicatives dels joves, com els afecta això a la manera de relacionar-se i a la maduresa social.
Exacte, sí, sí, que és, això és un gran problema que ens trobarem després a posterior, a nivell d'habilitats socials, a nivell de com ens comuniquem, la interpretació d'aquesta comunicació.
Doncs serà dimarts vinent, a aquesta hora, a 4:05 de 12 del matí. Gràcies, Gisela.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona setmana.
Sant Cugat a fons.